Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Això és Camins. Ara mateix és el moment de donar pas a Rosario Santamaría per parlar d'economia en valors, espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, avui ens vols parlar del primer Congrés Català del Treball que convertirà Barcelona en l'epicentre del debat sobre el treball del futur, eh?
Així és, sota el lema el treball en una nova economia per a la vida, l'esdeveniment constituirà un espai de reflexió sobre l'esdevenir ai, mira que m'he equivocat, perdó, del món laboral i les seves principals tendències, així com sobre les implicacions que poden tenir al nostre país. Està impulsat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb l'assessorament d'un comitè científic de caràcter plural i participen també agents socials molt representatius. El Congrés reunirà referents acadèmics, socials, polítics i econòmics d'àmbit nacional i internacional i se celebra entre els dies 24, 25 i 26 d'abril al Centre de Conversions Internacional de Barcelona.
Vinga, doncs per parlar d'aquest primer Congrés Català del Treball ens acompanya a l'altra costa del fil telefònic Òscar Riu, que és director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empreses i Treball de la Generalitat de Catalunya. Ja el podem saludar. Òscar Riu, bona vesprada.
Bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Mira, escolta, el lema d'aquesta trobada, d'aquest primer Congrés Català del Treball, és el treball en una nova economia per a la vida. Per què heu triat aquest lema i què simbolitza? Què podem extreure del lema?
Doncs aquest lema simbolitza que els canvis en el món laboral que viurem els propers anys ens afectaran en com som com a persones, en com ens relacionem amb el nostre entorn i en com ens relacionem amb les nostres famílies, amb els nostres amics, no? Actualment ens segueix definint moltes vegades quan coneixes algú, doncs et presentes i la segona o la tercera pregunta és de què treballes. I aquest de què treballes segurament els propers anys en molts sectors laborals es produirà un gran canvi, no? Ja sigui per la incorporació de la intel·ligència artificial, ja sigui per la setmana de 4 dies, ja sigui per diferents fets que canviaran, que els propers anys doncs, hem de començar a debatre cap a on va el món laboral i cap a on va el nostre país, no? El nostre país i el món, no? I per això doncs, aquest congrés en el qual volem reflexionar sobre això, no?
Tu creus, Òscar, que la setmana... Perquè, evidentment, hi ha molts canvis que vislumbrem que estan a punt d'arribar, molts canvis en la dinàmica dels treballs, en com funcionaran, però a mi em crida l'atenció el tema de la setmana de 4 dies laborables.
Que funciona, eh?
Tu creus... Sí, funciona, Rosario?
Sí, sí.
Tu creus que arribarà fins aquí, fins a Catalunya? No sé si hi ha algun sector...
Hi ha empreses que ja el tenen. Bueno, t'ho explicarà molt millor, Òscar, eh?
A veure, Òscar, què ens pots explicar d'aquesta setmana laboral?
Òscar Riu explicarà millor que jo.
De 4 dies.
Crec que és un debat que s'ha obert, que l'hem de treballar, i la voluntat és treballar-lo amb el consens que hi hagi dels sectors productius i dels àmbits sindicals del nostre país. No? És un debat que existeix, del qual també en parlarem, però també parlarem dels diferents canvis normatius. No? Jo crec que la reducció de la jornada laboral s'ha produït històricament i que aquest pot ser un altre salt. No? Hem de recordar doncs, allò de les 35 hores que promulgava el govern francès, del Jospin, ens n'oblidem, no, d'això, però al final ja se'n parlava fa 20 anys. Per tant, la reducció de la jornada laboral s'ha produït en els últims 50 anys d'una manera molt accelerada i, per tant, segurament és un debat que hi ha, no? Perquè el treball s'haurà de repartir i perquè les tasques que s'hauran de desenvolupar seran d'altres, no? Però això també ha d'anar acompanyat, com us deia, doncs, canvis en els marcs legals, canvis en els marcs d'organització de les empreses, de com hem de repartir el treball, canvis en el marc salarials, canvis en la formació, i sobretot tots aquests canvis és el que volem parlar en aquest congrés, i sobretot de què s'està parlant a nivell internacional. I és per això doncs, que portem doncs, a persones doncs, a nivell internacional de reconegut prestigi que ja n'estan debatint des de fa molt temps. No? Portem el professor Jeremy Rifkin, que doncs, ja l'any 98 feia un llibre que es deia El fin del trabajo. No? Jo me'l vaig llegir en castellà i per això ho dic, no? El fin del trabajo. I per tant, ell ja deia com aniria evolucionant doncs, l'economia a nivell mundial i com anirien evolucionant els llocs de treball. És una persona doncs, que assessora governs a nivell mundial. No? I per això volem que ponents doncs, de diferents àmbits, no? Per això hi participen els agents socials, per això el comitè científic que ha decidit, perquè no ho ha decidit el govern, ho hem treballat amb un comitè científic que han decidit quins són els ponents, quins són els blocs, no? Que hi ha aquí, que es debatran en aquest congrés, doncs també és un comitè científic molt plural. Hi ha gent des de les cooperatives, a professors universitaris, exconsellers del govern, de diferents governs i de diferents colors, no? Doncs una miqueta hem volgut que sigui això, hi ha els sindicats, hi ha les patronals, no? Que sigui un congrés molt ric en quant a que ens creï dubtes, que ens aporti certeses i que ens marqui una mica aquesta estratègia del treball que el govern vol tenir doncs, d'aquí l'any 2030, no? Cap on hem d'anar.
Uh-huh. Òscar, i a més de l'economista Jeremy Rifkin, que obrirà el congrés amb una ponència magistral, hi haurà una quarantena de ponents molt potents. Ens pots dir dos, tres noms per fer-nos una mica la idea, no? De quins dos, tres destacaries?
Doncs mira, hi ha l'Adrián Todolí, que és un professor de la Universitat de València. La inauguració la fa el professor Jeremy Rifkin i la clausura la fa el professor d'Oxford, Daniel Susskind, no? Que també és un professor molt reconegut, no? I que ha tret un llibre, bueno, n'ha tret diversos, no? Ha assessorat també a governs anglesos i ara es fa de professor sobre ètica de les noves tecnologies a la Universitat d'Oxford, no? I ha tret un llibre que es diu El futur de les professions. Però, per exemple, doncs, hi haurà en Genís Roca, no? Que tots coneixeu. Hi haurà, com us deia, el professor Adrián Todolí, a la Universitat de València, que treballa molt, és un expert en l'àmbit del treball. Hi haurà, doncs, la professora Laura Ospido, que és investigadora de la Unitat d'Anàlisi de Macroeconomia del Banc d'Espanya. Ha participat en aquest comitè científic el professor Mascollell. Hi haurà la exconsellera Bassa. Hi haurà en Guillem... perdoneu que no em surt.
No, tranquil, que teniu molts, hem parlat de 40.
Gràcies, que hi ha un fum.
Cooperatives de Catalunya, no? I que, per tant, també ens parlarà del treball cooperatiu i de com hem de l'economia ha d'evolucionar i com hem de treballar en xarxa, no?
Alguns d'aquests, Òscar, els haurem de portar al programa, també? Alguns o a tots?
No. A tots per torns,
tots.
Perquè si no acabem aquí.
A tots per torns, sí, mare meva.
Disposats, i fins i tot amb aquests ponents internacionals, quan els hi hem explicat el que estàvem organitzant, els ha tret, no? El professor Rifkin, Catalunya és molt important perquè ràpidament, doncs, no? Ell ja havia estat aquí l'any 2017, crec, 2015. I ràpidament doncs, va mirant la seva agenda, però els ha tret molt el debat, els debats que volem obrir. És un congrés molt intens, però a més és un congrés que té la voluntat del govern és que sigui obert a tota la societat. I per això el fem gratuït, perquè creiem que hi ha d'haver-hi uns debats que doncs, no només siguin aquestes ponències magistrals, sinó que la gent que hi vagi hi participi. I, per tant, volem que sigui un congrés doncs, que ningú no hi pugui deixar d'anar doncs, perquè no pot fer front a aquestes inscripcions que als congressos aquests moltes vegades són molt cares. Sí. I hem volgut, el govern fa l'esforç de que aquest congrés sigui gratuït perquè la gent hi pugui participar.
Ben fet. El congrés convidarà a la reflexió sobre el futur del món laboral, evidentment. Tu ens ho estaves explicant. També parlarà de les principals tendències que marcaran l'esdevenir del món laboral. No sé, Òscar, si tu ets capaç d'explicar-nos algunes d'aquestes tendències. Feies esmena de manera molt de passada en la primera resposta que ens has donat, però no sé si podem aprofundir una mica més en les tendències que es vislumbren en el futur.
Bueno, hi ha una tendència que impactarà, doncs, que és els canvis en els models productius, no? Doncs es parla, per exemple, doncs, que el cotxe elèctric necessita menys treballadors o que com afectarà la intel·ligència artificial a algunes professions, no?, que existeixen actualment. Doncs es parla doncs, des dels escriptors, no?
I periodistes.
La intel·ligència artificial podrà escriure llibres o la intel·ligència podrà fer de periodista, podrà fer... Bueno, doncs sobre això en parlarem. Com ha de ser aquesta transició? Perquè moltes vegades parlem, doncs, hi ha una transició en el mercat laboral de, no? Doncs del cotxe de motor d'explosió al cotxe elèctric. I el cotxe elèctric necessita, diuen, menys treballadors. Bueno, sí, però això té unes conseqüències en la nostra societat. Mm. Si hi ha d'haver-hi menys treballadors fabricant un cotxe, doncs té unes conseqüències. Per tant, hem d'analitzar quines conseqüències socials i quines respostes ha de donar els governs. I per això també tenim una taula de com han d'intervenir els governs, però també com han d'evolucionar els agents socials, els patronals i els sindicats del nostre país, com s'han d'adaptar aquests canvis tecnològics, com ha d'intervenir el govern, que és molt important, però també com hem de fer aquesta transició justa, la formació, no? Ahir el govern doncs presentava un pla en l'àmbit de la formació professional, però com haurà d'adaptar-se a la formació contínuament en aquests canvis tecnològics, com el món cooperatiu i la cooperació dintre de la societat doncs ens pot ajudar també a fer aquest canvi i a fer aquesta economia més diversa, més rica, no? amb més justícia social. No? Són tot d'àmbits que volem treballar en aquests 8 blocs, amb aquests 8 blocs centrals, i que ens han de portar cap on volem anar. Al passat, d'on venim i cap on anem, no? Del món del treball. També hem d'analitzar el passat i hem d'analitzar cap on anem, perquè moltes vegades aquests canvis ja els hem patit com a societat. I, per tant, hem d'analitzar què es va fer en aquella època i com va reaccionar la societat, no? Són debats que estan i són debats que hem d'afrontar no només com a govern, sinó també com a societat.
Totalment. I com legislar-los també, que això és responsabilitat
clar,
vostra.
Clar, és que no és només dir, ara ho faré.
No, vostra i del govern.
És que hi ha moltíssimes variants. I
han de canviar constantment, has d'estar tot el
sí,
dia.
Sí, sí, sí. Mm.
Sí, 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 clar. Per exemple, la llei de prevenció de riscos laborals no té en compte moltes vegades, molts aspectes, però tota la incorporació d'intel·ligència artificial, doncs de que un ordinador pugui ser el que et doni la feina, el que et vagi encarregant la feina, totes aquestes noves tendències que hi ha en el món laboral, doncs totes les lleis, l'Estatut dels Treballadors, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, molts àmbits s'han d'adaptar, no? I per tant hem d'obrir en debat de com s'ha d'adaptar doncs, la societat i l'àmbit legislatiu, que a vegades és molt bé.
Un ordinador que ens dirà què hem de fer, eh?
Sí, mare meva.
Bueno, no pot ser pitjor que Xavi Aguilar, al final.
Al final, les aplicacions aquestes, quan es parlen, doncs, per exemple, dels riders, no? Les aplicacions
riders,
aquestes
sí.
Ja donen ordres. No? Ja et diuen que has d'anar per aquí, has d'anar per allà. No?
Sí. Com a casa, igual que a casa, Rafa. Però ara també et manen a l'ordinador.
Aquí a l'ordinador sortirà un avís. Aquí a l'estudi de Radio Estel sortirà un avís que posarà irradiable amb la cara de Xavi Aguilar. Recordem que el primer Congrés Català de Treball s'emmarca en l'estratègia catalana per al treball 2030, que el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya té previst elaborar com un instrument per fer front als reptes que es presenten en el nostre país en l'àmbit laboral durant els propers anys. I que ja té obertes les inscripcions, important, gratuïtes, com ens deia l'Òscar, al web congrescatalatreball.org. Òscar Riu, del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta iniciativa, que segur que és molt profitosa.
Jo
i com tu deies,
treure
dubtes i d'algunes certeses també. Òscar, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Fem una pausa molt breu i algunes notícies que ens explica la Rosario Santamaría.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, moment de les nostres notícies d'economia. Rosario, quines novetats tens en la crisi del sector financer? Ja
sí,
directament
mira,
t'ho pregunto.
Doncs la banca espanyola ha deixat clar que són immensament més forts que el 2008 per afrontar una eventual crisi financera, sí, que estiguis una miqueta tranquil.
Val.
La veritat és que la pressió dels reguladors des de l'anterior crisi ha forçat les entitats financeres perquè construeixin un matalàs anticrisi que assumeixi pèrdues davant d'un cataclisme financer, imagina't el que diuen, i no forcin nous rescats públics. Aleshores, d'acord amb els darrers comptes anuals, el tancament de l'exercici passat, els 6 principals bancs espanyols tenen un matalàs anticrisis de més de 213.000 milions d'euros. 43.000 milions més del que exigeix el Banc Central Europeu. Així que, de moment, estigues tranquil, de moment, eh?
Bueno, a veure com es resol la sacsejada als mercats financers de les últimes setmanes, si com una nova crisi financera o com un ensurt, no? Podria ser només un ensurt, esperem.
Sí.
Seria el millor dels casos que fos
sí,
un ensurt.
Sisplau.
El que sí sabem ja és que la companyia farmacèutica AstraZeneca, la teníem molt escoltada durant la pandèmia, AstraZeneca, té previst contractar 1.000 persones els propers 5 anys gràcies a la creació d'un hub a Barcelona.
Sí, la xifra és 10 vegades més gran que l'anunciada fa un any, quan la multinacional va explicar que el projecte d'inversió suposaria la creació de fins 100 llocs de treball especialitzats en R+D. Recordem que algunes de les oficines del nou centre logístic de la multinacional s'ubicaran a les oficines de Pedralbes Centre, a l'Avinguda Diagonal, i que, segons va explicar la companyia, la nova central acollirà tots els treballadors d'AstraZeneca a Barcelona, que actualment estan repartits a diverses seus.
Bones notícies, per tant, per a una companyia que durant el 2022 va invertir 400 milions d'euros en projectes i va augmentar un 20% la plantilla, fins a 1.300 empleats. També és una bona notícia que el grup Sorli ha anunciat una gran expansió a la província de Barcelona.
Sí, la companyia que està especialitzada en supermercats ha avançat que invertirà més de 30 milions d'euros en la construcció d'un centre logístic i 7 establiments més per diverses ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona i els seus voltants. En concret, l'empresa barcelonina obrirà 5 supermercats nous que s'ubicaran a les comarques del Vallès i del Maresme. Els altres dos establiments seran centres esportius Sorli Sport, que se situaran a Manresa i a Badalona. La suma total per a l'edificació dels nous locals és de 12 milions d'euros.
A més, invertiran 18 milions d'euros. Quines xifres, eh?
Sí, m'encanta. Quan comencem tu i jo a parlar així, amb una naturalitat, no 18.000 milions, 150.000 milions, ho parlem, sí o no? Ens estem acostumant. I després mirem al banc i veiem
bueno,
150 euros.
No preguntis. No preguntis, perquè la darrera vegada...
Al nostre banc, vull dir, clar.
La darrera vegada que vaig entrar jo al meu compte del banc, n'hi havia un ratolí amb una pistola al cap.
Mare meva.
No hi havia res. No hi havia res que arrossegar.
Bueno,
invertiran, recordem, el grup Sorli, 18 milions restants en la construcció d'un nou centre logístic a la ciutat vallesana de Granollers. Es tracta d'un magatzem d'11.000 metres quadrats que se sumaran als 14.000 metres quadrats de la instal·lació actual en una ubicació propera. Rosario, ho hem de deixar aquí.
Molt bé, em sembla molt bé.
Et sembla bé?
Sí.
Doncs hem repassat l'economia, hem presentat aquest primer
després.
Congrés del Treball.
Sí, ens Home. Veiem després de Setmana Santa, eh?
Efectivament.
No em trobis a faltar dimarts no, que ve, no ploris.
Recordem que Setmana Santa
no
tanquem per vacances i tindrem tots els continguts enllaunadíssims.
No em ploris.
La Paula Moreno ha fet una tasca, doncs, ingent per tenir-lo tot ben lligat. Vinga, la falca de la caixa i recollim.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.